No quiero precipitarme en mis conclusiones, pero los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar?
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, la part visual, en Xisco García, en la seva crítica cinematogràfica, en Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Facu Tenaglia, en els comandants tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 349 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Si vols, Sergio, fem sumari i començam.
Començam, que avui només tenim una horeta, així que en aquest programa 349 de Font de Misteris el començam xerrant de nous sons que ens han arribat de l'espai, les darreres setmanes. En uns minuts els escoltarem. Seguidament escoltarem les seccions Contes i rondalles d'en Irene Font i els Junts i ombres d'en Xisco García. Després escoltarem el que ens ha preparat per avui. I per acabar coneixerem més detalls d'una història fascinant de mitjans del segle XX. És possible l'existència de figuretes localitzades a troballes arqueològiques en forma de dinosaure, que va passar a Can Baró a l'any 1944, i també, si tenim temps, viatjarem fins al Perú per conèixer un altre fenomen molt similar, els de les pedres d'Ica. Què foren, què representen i per què també descrivien fets impossibles? Sabeu, mos podeu seguir i enviar tot allò que vulgueu, tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris, i en premsa etiqueta Font de Misteris i Vetres. També esperem els vostres missatges a Instagram, cercant Font de Misteris i Vetres. I si us voleu escriure o enviar les vostres preguntes, ho podeu fer en el correu electrònic fontdemisteris@ivetresradio.com. Ho repetim, fontdemisteris@ivetresradio.com. També tenim el WhatsApp i el Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. I com cada setmana, també vos recordem que podeu escoltar tots els nostres programes d'aquesta temporada i les anteriors en el servei a la carta d'IV3 Ràdio, a ivetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
Idò, començam amb sons, diferents sons de l'espai. Això és ràdio i mos agraden els sons. I alguns d'ells sonen inquietants, malgrat no tenir tampoc massa, com dir-ho, massa enigma, no?, al darrere. Sergio, tu n'havies preparat un de la Perseverance, no?
Sí, una setmana més, efectivament, Xema, la Perseverance torna a ser la protagonista, perquè aquests dies s'ha rebut el primer vídeo en so del planeta Mart. En el diari ABC ens ho contava. Perseverance e Ingenuity vuelven a hacer historia. El primer vídeo con audio de un vuelo marciano. El pequeño helicóptero acaba de aterrizar en su nueva zona de pruebas, en el cráter Cegelo. No lleva ni dos meses en Marte y la misión Mars 2020 ya ha marcado varios hitos históricos. Después de grabar un aterrizaje y de probar que la tecnología humana es capaz de volar en otros mundos, el rover Perseverance ha captado al helicóptero Ingenuity con vídeo y audio durante la cuarta prueba de vuelo, la primera vez que se consigue un documento de tales características. Perseverance usó uno de sus dos micrófonos para escuchar a Ingenuity mientras volaba por cuarta vez el pasado 30 de abril. Ahora un nuevo vídeo combina imágenes del helicóptero tomadas por el instrumento Mastcam Z en el mástil del rover, mezclada con audio de un micrófono perteneciente al instrumento láser Summercam, también en el vehículo terrestre.
¿Y tenim això?
Ho tenim clar que sí, i si vos parés, ara ho escoltam.
Com dic, és curiós, és això de Ingenuity, aquell petit helicòpter dron que està pegant uns botets per Mart, gravat per Perseverance, que és el rover, aquella mena de cotxe autodirigit, no?, des de la Terra, que està mirant què trobam a Mart referent a la vida, també. I dic que és curiós també per un altre motiu, i és que estem parlant de Mart, del Perseverance, però tenim que la Xina, que d'això ningú en parla gaire, o el manco no es parla com si fossin els Estats Units, però la Xina avui, dia 15 de maig de 2021, ha aconseguit també amortitzar. Ja vàrem dir fa un parell de mesos que no només varen arribar els americans, no?, a Mart, perquè també varen anar els Emirats Àrabs Units i la Xina. I de la missió xinesa varen dir que orbitaria fins a tractar de baixar la superfície del planeta. I doncs sembla que ja ho han aconseguit. I bé, evidentment, estirem a sobre per veure també a menys què passa amb aquesta sonda, que es diu Tianwen-1, i a veure menys quins avanços hi ha en aquesta nova, podríem dir, carrera espacial a Mart. Però, mentrestant, seguirem amb altres sons. Com, per exemple, aquest. I d'així sonen ni més ni manco que l'espai interestel·lar. És el més lluny que ha arribat la tecnologia humana. Això mos arriba de la Voyager 1, que fa 44 anys que està viatjant, i ara mos envia aquest so que està captant d'allà a Bonàs, que és un so inquietant, no? És inquietant. Està a 20.000 milions de quilòmetres i ha arribat fins a la Terra. Ho tornem a escoltar. Ja dic que resulta això, inquietant. I anem amb un altre. Bé, a veure, no és que mos haguem dedicat ara a recopilar, no? A fer una recopilació, és que tots aquests sons, aquestes notícies, han sortit aquest mateix mes de maig a diferents mitjans de comunicació, mitjans de comunicació estàndards, vull dir, no només especialitzats. I un altre d'aquests sons de l'espai és el de la senyal de ràdio que de manera natural s'emet des del planeta Venus. No ràdio tipus un programa de ràdio, sinó natural, i que confirmaria els canvis radicals a la seva atmosfera, a la de Venus, que està, aquests canvis estan motivats pels cicles solars, el tema del sol. I com ja varen dir també el seu dia, aquestes senyals, en aquest cas captades per la sonda solar Parker de la NASA, i en passar per un procés de sonidificació, i sona així. I d'això era com sonaria, segons la NASA, l'atmosfera de Venus. Ja dic, és una curiositat, res més. I, mentrestant, estirem a l'aguai de veure com van avançant les exploracions a l'espai, perquè estem segurs que més prest que tard donaran sorpreses. I si escoltàvem aquesta sintonia, és que anem ara en la secció on Irene Font ens du qualque llegenda, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Anem amb el Contes i Rondalles. Irene Font, bon vespre, benvinguda. Què ens dius avui?
Bon vespre, una setmana més, Xema. Bé, avui estic amb una rondalla que des del meu punt de vista és un tant surrealista. Sí, és cert, però crec que bastant entretinguda i divertida. Una rondalla, jo diria que més bé fantàstica, però amb el seu missatge i la seva part enriquidora. Però com es pot fer la pregunta de quin deu ser el seu origen? Clar, però les rondalles són rondalles, i qui sap realment quina part pot tenir de veritat i quina no, no? Bé, i d'avui dur-se que du por nom el conte d'en Patufet, l'estreta del llibre de recull de contes i succeïts, d'en Margalida, Marí i Tur, que és això, un recull de rondalles d'Eivissa i Formentera. El llibre va ser editat per Olanyeta el 2006 i diu tal que així. Això era un matrimoni que va tenir un fill. Aquest era tan petitet, que de nom li varen posar Patufet. Patufet vol dir precisament això, un nin petitet. Un dia, sa mare estava fent el sopar i el seu pare estava fent feina. Mentre estava fent, es va adonar que no li quedava safrà i en Patufet es va oferir anar ell a cercar-ne. Però sa mare, en principi, li va dir que no li va deixar, ja que en Patufet era tan petit, que li podia passar qualsevol desgràcia. Però aquest hi va insistir, tant mentre mostrava tristesa fins que va aconseguir el permís de la seva mare. Aquesta li va donar dos canets i li va dir que comprés mig argent de safrà. Aquí també com he dit que un canet és, segons el diccionari català valencià balear, com es coneixia a Eivissa, la moneda de 5 cèntims de pesseta. Bé, i així ho va fer en Patufet, va marxar camí a la botiga, a la vegada que cantava «Patxim, patxam, homes i dones del carrer, patxim, patxam, no fonyeu en Patufet, patxim, patxam, en Patufet no heu de fonyar». Quan arriba a la botiga, va saludar a Catalina, la dependenta. Aquesta es va assustar perquè sentia una veu, però tan petit era un patufet que no veia a ningú en cap lloc de la tenda. No s'assusteu, va dir en Patufet. Busqueu dos canets que hi ha en terra. Ben perquè avui mig arien de safrà. Doneu-me safrà i llavors agafau els dos canets. Al sentir allò, la Catalina es va tranquil·litzar una mica. Li va donar el safrà i va agafar els canets. Vés-me'n sent, Patufet, que no et trepitgi cap carrer del camí. En Patufet se n'anà ben feliç cap a casa seva cantant la mateixa cançó. I de cop i volta, sobtadament, es va posar a ploure. I una bona pluja i venga aigua. I en Patufet, tot assustat, va decidir amagar se'n baix una pinya de col. Però mentre estava allà, va passar un bou amb molta de fam. I al veure la pinya, se la van passar. I amb ella, en Patufet. Passar el temps i sa mare es començà a preocupar, ja que en Patufet encara no hi havia arribat i estava ploguent moltíssim. Quan el pare va arribar de sa feina, va veure a sa mare tota nerviosa, plorant pel que podria haver succeït, ja que el seu fill encara no hi havia tornat. I el que varen fer va ser anar-se'n a la botiga on Patufet havia anat pel safrà. I mentre anaven cap allà, l'anaven cercant i cridant. Patufet, on ets? Estic a sa panxa d'esbou, on no hi neva ni plou. Però, òbviament, no el sentien, ja que estava dins sa panxa d'esbou. Els pares insistien, cridant desconsoladament per intentar trobar el seu fillet. Ell tornava a dir on era, i ben bé que ho repetia, però no el sentien. Temps després, els pares arribaren a sa botiga, però na Catalina els hi va dir que s'havia anat feia molt de temps. Tristos, es tornaren per fer una altra volta cap a casa seva. Però al cap de molta estona, el seu pare el va sentir. Va sentir una veu com allunyana. Va parar atenció i se'n va adonar del que deia. «Està dins sa panxa del bou», digué. Es van atracar el bou i varen sentir els cridets d'en Patufet, dient on era. I què varen fer per treure-ho? Idò, varen decidir donar-li molt de menjar al bou. I així ho feren. Varen començar a donar-li menjar i menjar i es veu, venga, venga, traga, venga, que te traga. I una estona després es bou explotar. I amb s'explotar va sortir en Patufet tot sa i com dret de dins la seva panxa. Els seus pares, ja alleujats i contents, li abraçaven, ja que, lògicament, ho havia estat passant realment malament. I tots contents i feliços se'n van anar cap a seva. I la rondalla s'ha acabat. I si no és mentida, serà veritat.
Crec que la primera vegada que has fet ús d'una de les fórmules pròpies, no?, d'aquestes rondalles nostres i rondalles i semblants, no?, tipus dir això era i no era, bé, això era i no era, bon viatge, faci la cadernera, o i qui no ho cregui que ho vagi a cercar, o allò de i si no som vius som morts i que ells ens veien tot plegats a ment, o conte contat, conte acabat. Això m'ha agradat. I aquesta que has contat té la cosa queixa, a part de que pugui semblar infantil o no sé com ho has dit abans, ridícula i fins i tot divertida, una cosa així, no? Sí. Ho has dit així. Però té la cosa aquesta de que té la universalitat, no? Sí que és cert que amb altres noms, no ho sé, la comunitat valenciana seria en Cigronet, per aquí seria Ciuronet, Garbancito, en castellà, Polset. Bé, diferents noms per un personatge minúscul, no? Però que, malgrat ser minúscul, sap sortir-se'n de les situacions, no? Lluitar contra la pròpia adversitat i sortir-se'n davant. I jo crec, perdó, crec que és un d'aquests clàssics que no perden vigència, que no haurien de perdre vigència, millor dit, perquè, a més, a saber com està el tema dels contes infantils a l'actualitat. Vull dir, encara s'acostuma a contar contes abans d'anar a dormir? Els que mos esteu escoltant, encara contau contes abans de que els nins i les nines se'n vagin a dormir? Jo crec que és una bona cosa fer-ho, s'ha fet de sempre, i crec que té molta més cosa positiva que negativa, no? Tant pels pares i mares com per les criatures. O sigui que des d'aquí també una crida per a la conservació i divulgació també dels contes clàssics, molt d'ells adaptats dins el nostre rondallístic. Com pot ser aquest que has triat tu avui, Irene, que ara m'arribé, m'ha de la pregunta si deu tenir relació en la història bíblica d'en Jonàs i sa balena, no? A part de la superació dels obstacles per part del protagonista que comentava. I d'això, que aquesta que has triat tu és una adaptació illenca, en aquest cas de Sant Eulari del Riu a Eivissa. I de moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
Xema Font. Font de Misteris.
Des de la plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
Avui el centre de flassaders de Palma els s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Demà, el Mallorca se juga bona part de les opcions d'ascens directe amb el seu públic. Ale, 15 mesos després, tornarà part de l'afició Son Mos per presenciar un partit que pot ser clau en les aspiracions del Mallorca per pujar a primera divisió.
Tornarem! Tornarem a ser grans! Clar que sí! I Son Mos vibrarà!
En directe, des de les 8:15 del vespre, Reial Mallorca, Alcorcón. Agafa el tren de primera amb IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca, 106.1.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca vos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i anem ara en la secció Llums i Ombres, on cada setmana en Xisco mos comenta, mos analitza, mos critica una pel·lícula, i avui també ho fa amb una que mos pot servir com a introducció en el tema principal del programa d'avui, que és un programa, com heu vist i ha dit en Sergio abans, una edició reduïda, així que només serà una introducció a un tema que també segurament continuarem la propera setmana. De moment, en el Llums i Ombres, mos anem cap a la prehistòria, el temps dels dinosaures. Ho escoltam.
Esta historia se remonta muy atrás en el tiempo, cuando el mundo estaba naciendo.
L'any 1966, al Perú, el doctor Javier Cabrera va donar a conèixer les famoses pedres d'Ica, unes pedres suposadament antiquíssimes on sortien éssers humans convivint amb els dinosaures. I és que aquesta fantasia sempre forma part del pensament col·lectiu, i una mostra és la pel·lícula d'avui. Bon vespre, Xema i companyia. Avui, a Llums i Ombres, farem un viatge en el temps, a una època plena de perills, a fa un milió d'anys. Estrenada, curiosament, l'any 1966, i que fou dirigida per Don Cheffi.
Un mundo joven. Un mundo en el amanecer del tiempo. Un mundo duro e inhóspito.
Els éssers humans es guien pels seus instints de supervivència i sense cap tipus d'empatia pels seus familiars. Tomac, interpretat per John Richardson, és expulsat del seu clan i s'enfronta a la mort en forma d'animals gegants i dinosaures. Serà salvat de ser esclafat per una tortuga descomunal gràcies a la intervenció d'un altre tipus de cabells rossos i en la que tindrà l'atenció especial de Luana, interpretada per Raquel Welch. Encara que ell sembla que li atrau més la tecnologia de les armes que aquest clan fabrica.
Udala.
Udala. Udala.
Ahot.
Ahot.
Ahot. Ahot. Luana.
Ahot.
Ahot. Luana.
Tumac. Tumac.
Tumac, un cop disposa d'una llança amb una punta de pedra i ha comprovat el seu poder derrotant un Allosaurus, té l'objectiu de tornar amb els seus per convertir-se en el cap. I Luana, enamorada d'ell, l'acompanyarà en el seu retorn enfrontant-se a nombrosos perills. Lluites entre ceratosaures, triceratops, pterodàctils i taràntules, entre d'altres, hauran de ser esquivats, així com una tribu de caníbals simiescs.
Criatures que esperen su presa. Criatures que deben matar para sobrevivir.
Però malgrat el que han hagut de passar per arribar a la tribu de Tumac i de la lluita per recuperar el poder, el perill més gran vendrà de la naturalesa, amb terratrèmols i volcans en erupció, que farà que les dues tribus antagonistes hagin de compartir el seu futur.
Y el hombre, superior a esas criaturas solo con su ingenio.
Aquesta producció de la Hammer va comptar amb el treball inestimable dels efectes especials del grandíssim rei Harryhausen, que el seu nom sortia igual de gran als títols de crèdit que el mateix director o actors protagonistes. I un detall per acabar. Aquesta pel·lícula serà recordada per la lluita entre el Triceratop i el Ceratosaure, així com pel biquini prehistòric de na Raquel Welch, el que possiblement, des d'aquesta pel·lícula, la varen anomenar El Cos. Bona nit i salut.
Referit a les pedres d'Ica, en Xisco ha dit aqueixa fantasia. Eh? A mem que dirà en Borja, damunt d'això. No ara, Borja, ara no diràs res, però per això ha dit fantasia. Jo me vull quedar amb una idea, a part de tot l'altre que ha dit, això d'ajuntar-se per una causa comuna. Una mica com ja va dir en Reagan en el final de l'anomenada època de Guerra Freda, no? Quan va dir allò de que si... Més o menys que va venir a dir que si mos ataquessin els extraterrestres, probablement l'humanitat sencera s'uniria deixant de banda tantes qüestions, no?, que mos duen a una violència, no?, i que ben mirat la majoria en ganes d'enteniment i en negociació es podrien solucionar, no? Tal vegada, aquesta pel·lícula era una clocada d'ull cap a aquesta idea? Bé, no ho sé. Però, bé, en qualsevol cas, gràcies, Xisco, prenent nota, fa 1 milió d'anys la pel·lícula recomanada avui en els Llums i Ombres i on ha citat en el doctor Cabrera. Avui, evidentment, no mos donarà temps, però parlarem també, parlarem d'aquestes polèmiques pedres conegudes com les pedres d'Ica. Polèmiques, però no són les úniques. Però abans anem a respondre a una pregunta. Hi va haver dinosaures a les nostres illes? Crec que és un tema que... Bé, ho vàrem comentar ja fa anys amb el catedràtic de geologia, el doctor Pomà, però crec que és una pregunta interessant, perquè no sembla que hi hagi constància de trobada de fòssils de dinosaures que a altres bandes sí que n'hi ha, i que, a més, en més d'una ocasió, varen ser confosos en restes de gegants, que tampoc ara polititzarà, entrarem en polèmiques, Borja Rigo, no me mires amb aquesta cara, menys mal que no tenim posada cap webcam d'aquestes, o com es digui, que no se fa això de streaming, perquè la cara que m'has posat...
Ara anava tot d'una cita a cert historiador capellà, metge, etcètera, etcètera, condenat per l'Inquisició i un grapat de coses més que no direm, però no.
Millor no. Anem en el tema. Com acostumem a fer a Font de Misteris, per respondre el que han fet és anar a una de les persones i també una institució que ens pot donar una resposta clara i senzilla. Na Carol Constantin. De pas, aprofitam també per convidar-la a venir a Font de Misteris a parlar precisament de la seva institució, de la institució que representa el recomanable Museu Balear de Ciències Naturals, que està a Solla, a l'illa de Mallorca, on, a part d'una exposició permanent, també hi ha altres activitats. Bé, jo l'he visitat i val la pena. I bé, li varen demanar a na Carol si hi havia, si hi va haver dinosaures a les nostres illes. I això és el que mos va dir.
Doncs no. A l'època dels dinosaures, les Balears no existien encara. I la zona que ara ocupen les nostres illes estava davall la mà, enfonsada. Per això, quan anem a la muntanya i trobem terrenys juràcids i cretàcids, podem observar restes d'animals marins fossilitzats i, en canvi, no trobem dinosaures.
Idò, moltes gràcies per aclarir-ho, Carol Constantin, directora del Museu Balear de Ciències Naturals, a Solla, i això, aviat esperam poder tenir una conversa amb ella com toca, però, mira, ja ho sabem, mireu si mos hem d'anar enrere en el temps, que ni tan sols eren les nostres illes. Estem parlant de fa un bon grapat de milions d'anys, època de misteris, d'enigmes, i aquí hauríem de dir suposats enigmes, de la que a Font de Misteris aquesta època encara no, crec que no havíem parlat com a tal, i ja va sent ben hora. I el tema aquest mos ha vingut per mor d'una notícia que ha sortit, una notícia, un article, tal vegada hauríem de dir un article, que ha sortit a premsa nacional recentment. De què estem parlant, Sergio Rigo?
I doctor de Xema, avui arrel d'un reportatge molt interessant que va sortir fa unes setmanes en el diari El País, volen xerrar d'una història molt curiosa que té com a protagonistes a unes estàtues i unes troballes arqueològiques que ni més ni manco tenen forma de dinosaure. Així com sona. Anem a veure com és realment aquesta història. Ens anàvem en el mes de juliol de 1944. En aquest moment, el comerciant alemany Waldemar Jules Ruth passejava amb el seu cavall per a Cambaro, a Guanajuato, quan se va topar amb una peça de ceràmica semienterrada. Aquesta troballa no era estranya. Ja feia temps que exploradors i col·leccionistes trobaven restes ceràmiques a la zona, vestigis del poble Purepecha, però l'objecte que va trobar en Jules Ruth era diferent als altres. La figura semblava un rèptil prehistòric amb un humà muntat en el seu llom. Fascinant per la troballa, Jules Ruth li va proposar a un dels seus ajudants locals, Nodilon Trujillo, un tracte per cercar més vestigis, un pas per cada figura d'argila que ell i la seva gent aconseguessin desenterrar. En silenci, el comerciant va aconseguir una col·lecció de més de 30.000 peces de ceràmica. Des de la seva petita ferreria, en el nord de Cambaro, en Jules Ruth rebia les figures que Trujillo i els seus ajudants desenterraven sense aturar. Els dinosaures, dracs, monstres bípedes i els humans que els acompanyaven apareixien en grans grups, només a 2 o 3 metres de baix terra. O al manco, això li deien a ell. Trujillo li duia centenars cada setmana. Van passar 3 anys des d'aquell primer dinosaure fins que la col·lecció ja no cabia en els mobles de la seva casa. A 1947, en Jules Ruth finalment va decidir donar a conèixer les seves troballes. En un fulletó que va titular Enigmes del passat, el comerciant convertit en arqueòleg presumia de la seva afició per les petjades dels Purepecha, que van poblar Guanajuato fins a l'any 300 de la nostra era. Però no és d'aquests vells panteons de que vull parlar, escrivia en el pròleg d'aquest fulletó, sinó d'un altre descobriment d'una importància i antiguitat infinitament major, les restes de la qual daten gairebé del bressol de la humanitat, els detalls de la qual, confio, donaran noves llums a la història. A mig camí entre teories pròpies sobre els dinosaures que es van pujar a l'Arca de Noé per sobreviure al Gran Diluvi i les explicacions tècniques de l'autenticitat de les seves ceràmiques, en Ipas del passat, el pamflet de Jules Sud va traspassar fronteres. Als Estats Units, per exemple, va arribar a les mans dels lectors creacionistes, estasiats per la idea de provar que els humans van caminar en el costat dels rèptils prehistòrics i a les redaccions de diaris a la recerca de la curiositat del dia. Sense anar més enfora, el 25 de març de 1951, un diumenge, la portada local de Los Angeles Times obria amb tres fotos de la col·lecció de dinosaures del Jules Rult al voltant d'un titular a una columna. Troballes de Mèxic donen indicis d'un món perdut.
Fins i tot en una edició dominical de Los Angeles Times parlant de troballes de Mèxic, perquè Guanajuato està a Mèxic, i de troballes de Mèxic que donen indicis d'un món perdut, no? Curiós, això. I tot això en resum, i deixant de banda el tema del creacionisme com a tal, que crec que tampoc encara ho han tractat a Font de Misteris, i de com a resum, estem parlant d'unes figures que haurien estat fetes, unes figures d'argila, fetes fa uns mil·lenars d'anys, però que representarien situacions viscudes fa milions d'anys. Aquest, jo crec, que podria ser el resum. Però està clar que la idea en si mateixa és, no sé si dir absurda o dir simplement que és desconcertant.
Sí, de fet, va arribar un moment on es va descobrir que aquestes figures no podien ser de veres. En Charles Di Peso, un arqueòleg estadounidenc, va visitar les excavacions de Càmero en 1952 i també va examinar la quantiosa col·lecció. A la seva visita i experiència va dictaminar que les figures eren fetes recents perquè no presentaven els senyals habituals dels objectes, que han estat de baix terra molt de temps. També se sap que ell mateix va conèixer una família que fabricava les peces i que l'eren venudes en Jules Rout. A causa del primer resultat de datació, que ens duien aquestes peces fins a l'any 2500 abans de Crist, molta gent es va creure aquesta cronologia. I la peculiaritat de les peces, les formes tan peculiars i el que representa, la col·lecció va crear molta expectació entre els especialistes. No obstant això, la col·lecció no va poder amb el pes de l'anàlisi científic i va passar a ser un exemple dels fraus arqueològics, així com un fenomen, a la regió perquè Jules Rout hauria estat enganyat per les gens d'aquell indret durant anys.
És a dir, que segons el que mos acabes de dir, no és que en Jules Rout, aquest senyor alemany, tingués una intencionalitat d'enganar a ningú, sinó al contrari. La cosa seria que ell mateix, aquest propi senyor, aquest comerciant ficat arqueòleg, hauria estat enganat, no? Seria així.
Exacte, Sergio, segons, així seria.
Segons mos has dit. Borja Rigo, vols fer qualque comentari?
En realitat, sí. Si bé el comentari gros el faré després si tenim temps, ara només volia aportar que pareix el manco curiós o absurd que un senyor que se dedica a comerciar amb art i que té experiència en aquest tema, entre altres coses, se deixi enganar i gasti una fortuna de milers de pesos de l'època amb unes figuretes que no li van reportar cap cast de negoci.
Bé, ara tenc un dubte. Jo no sé si aquest senyor verdaderament es dedicava a comerciar amb art abans d'això. Era ferrer. Jo sé que era ferrer, però no sé si abans de tota aquesta història era,
bé,
era comerciant
d'art. En el cas que no fos comerciant d'art, que només fos ferrer o que venés sabates, és que és igual. És mal de creure que un senyor que està acostumat a comprar i vendre i apreciar la qualitat dels productes i que té mà per això, se deixi enganar amb no una figureta, ni dues, ni tres, sinó, en Sergio parlava de no sé quant de milers.
Crec que...
30.000.
30.000. Entre 30 i 32.000. Què volies dir?
Jo discrepo un poc amb Borja, també, però clar, jo penso que en aquest moment, a 1900, a mitjans segle XX, l'arqueologia encara no estava escrita del tot. Vull dir, també crec que era més fàcil que te poguessis ser enganat. Ara, des de la nostra perspectiva actual, hi ha molta cosa avançada. Vull dir, coneixem els elements, coneixem l'escenografia, coneixem molt d'elements, i jo crec que 1950 és més fàcil que te poguessin enganar.
Però segueixen havent molt de dubtes actualment en l'arqueologia actual.
Totalment.
I et segueixen fent troballes que, sempre ho diem, a Font de Misteris, fan reescriure la història.
Sí, però me refereix que més fàcil tenir aquesta sorpresa de trobar una cosa que no entens o que desconeixes, que més fàcil tenir aquesta sorpresa en 1950 aventura que no és actualitat.
Val. Bé, anem a veure. Tot aquest tema, qui ho va acabar de popularitzar, es podria dir que va ser en Charles Bergier, en el seu Libro de lo Inexplicable, on va publicar un article d'en Ronald J. Willis i l'anunciava dient: constituye nada menos que un trastorno total de nuestras ideas sobre el pasado. Se trata de estatuillas que parecen haber sido fabricadas hace 2000 años, las cuales, sin embargo, representan a la vez hombres, animales prehistóricos y animales totalmente desconocidos. En aquest article es parla de que, com has dit, Sergio, es pagava un peso per cada figureta. El llibre és de l'any 1974 i diu que equivalien, això en part t'agradarà, Borja, crec, equivalien l'any 1974 a 30.000 pessetes. I el que ha fet ha estat calcular aquestes 30.000 pessetes que li va costar a en Jules Rout això, calcular a dia d'avui a què equivaldria, i serien a dia d'avui unes 420.000 pessetes, que això ara ho han de canviar a euros, que serien uns 2.522 euros, seria en doblers actuals, el que li va costar a aquest senyor. Però clar, no va ser de cop. Ell anava pagant a poc. Així doncs, s'ha de dividir pels 7 anys de recol·lecció de figuretes. Així que són 360 euros cada any. És a dir, que tots aquells pagesos de Can Baró implicats en aquella suposada falsificació haurien cobrat uns 30 euros cada mes, entre tots, no cadascun, entre tots, de valor actual. Estem parlant de 30 euros d'avui dia. És a dir, que si havien de fer les figuretes, aquestes 30.000 figuretes, i dur-li a aquest senyor per 30 euros cada mes, no sé, econòmicament, tota aquella feinada no sé si tindria massa sentit. No ho sé jo, evidentment, i a més era la pregunta que precisament es feien els anys 70. Se feien aquesta pregunta i també feien una crítica, perquè deien que hi va anar només en la intencionalitat de desacreditar aquest possible fenomen i aquestes peces. Però el que varen fer, sembla, és que no varen aprofundir massa i se varen quedar amb els seus prejudicis, no? I sense haver-se preocupat més que en cercar allò que corroboraria les seves teories. És a dir, això també és molt habitual, i avui dia d'avui jo crec que segueix succeint, no? Nosaltres tenim el prejudici, pensant que una cosa és així, i cercam l'explicació per defensar aquesta tesi de que això que nosaltres deim és verdaderament així. I també es diu que hi havia científics, historiadors, arqueòlegs, que inicialment no pensaven que hi hagués cap tipus de frau, però clar, quan veien aquestes figures que tenien representacions d'éssers humans en dinosaures ja afirmaven categòricament que era això, peces recents, el que se podria dir falsificacions, no? És a dir, que no eren restes arqueològiques de fa 4.000 anys. I si la informació del llibre de Verrier és certa, sí que hi ha una qüestió que crida l'atenció, i crec que abans ho has comentat tu, Borja. La datació de carboni 14, any 1968, on se li atribueix a una de les figuretes una antiguitat d'uns 3.500 anys, més o manco del 1600 abans de Crist. Unes figures trobades de vés als anys 40 del segle XX. I diu, és quizás interessant assenyalar que l'edat estimada per la datació de 3.600 anys, és a dir, 1.600 antes de Jesucristo, coincide con ese extraño periodo entre el 1700 y el 1500 antes de Jesucristo, durante el cual se produjeron tantas cosas. Grandes catástrofes naturales asolaron el Mediterráneo, la isla volcánica de Santorini hizo explosión, Creta y Egipto entraron en decadencia, en la India la civilización del Valle del Indo se hundió bruscamente. Han llegado hasta nosotros numerosas leyendas relativas a esos acontecimientos. Si la datación por el carbono 14 es correcta, al situar las figurillas de Acámbaro en ese periodo, ¿no podría quizás haber alguna relación entre las catástrofes sufridas por esas otras civilizaciones y el extraño florecimiento de la cultura Jules Root en México? Estic traient això, ho he tret del llibre de l'inexplicable, d'en Jacques Vergier, any 1974, i clar, també he de dir, i acabam, que té la tendència a mesclar-ho tot una mica, no? Perquè diu, el senyor Jules Root exponia, por su parte, la teoria de que la col·lecció estava en un museu azteca, en Tenochtitlán, perdón, i que procedia de l'Atlàntida antes de su destrucción. Cuando los españoles llegaron a México, la colección fue, se supone, trasladada a Cámbaro y enterrada por los aztecas. Bé, jo crec que de moment no estic aclarit massa, ans al contrari, perquè crec que s'està complicant la cosa i queda més complicació.
No, i a més has agafat un llibre de referència de misteris de 70, com és d'en Berger.
Totalment. I per la propera setmana, que seguirem amb això...
Bé, ho han deixat a dalt, no?, com a les sèries, que acabes capítol a dalt.
Exacte, exacte, ben a dalt. Mos queda saber quina opinió se tenia també a Espanya, per exemple, i una altra cosa més curiosa, com ha acabat aquesta història d'aquests dinosaures, d'aquestes peces d'Acámbaro a Mèxic, que tanta polèmica, com hem vist, varen tenir els anys 70. Però ho veurem la propera setmana aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
La música illenca s'escolta a IB3 Ràdio cada divendres a les 9 del vespre a Mediterràdio, amb Joan Trias. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. IB3 és història.
I d'hom arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I l'altre dia, a un grup del que form part, un mos va compartir una historieta senzilla, bàsica fins i tot, però crec que molt adient per aquestes utopies de gairebé la mitjanit del dissabte TV3 Ràdio. Teòricament és una història zen, eh? Així m'ho s'ho va dir, però tant se fa. Diu que era un monjo que estava passejant per un bosc quan, de sobte, li va comparèixer un tigre. Ell comença a córrer fins a arribar a un arbre, un cirerer, que era lluny de vora d'un penya-segat. I aquest monjo aconsegueix pujar-s'hi abans que l'animal li glapís, no? I ell et sentia salp, però de seguida va veure com aquell tigre també comença a pujar a l'arbre, no? I en aquell moment se n'adona que ja només li quedava triar quina havia de ser la seva mort. O bé, caure per penya-segat, o bé, ser devorat per aquell animal famolenc. I jo pensava amb això aquell monjo quan es va fixar que hi havia un bon caramull de cireres a la branca a on ell era, que eren el seu abast. Així que va començar a menjar-ne. I sabeu, va resultar que aquelles cireres estaven boníssimes. Així, doncs, ja ho sabem, a gaudir de les cireres. Se t'ha acabat la sort i el motiu de la teva preocupació. El tràfic està atascat, no et mous cap a cap banda. És un dia preciós, el cel cau damunt tu, però sents que és un dia preciós. No el deixis fugir. Del YouTube, Beautiful Day, un dia preciós. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful light.